Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge del tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes blanques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem de fugir a tot el món.
Escoleta de cinema.
Cinema Infants, el vostre programa sobre cinema i creació audiovisual. Vam dir fins al setembre, però ens hem animat a fer un altre programa aquest juliol. Benvinguts i benvingudes a aquest novè programa de Cinema Infants. Avui ens centrarem en la investigació de l'entorn per part dels nens i les nenes, fent exploracions i recerques a peu de carrer a través de la creació audiovisual participativa, tant en ràdio com en vídeo. Ens portarà, això, a endinsar-nos a dos projectes, Cinema amb ulls d'infant i News Palmers. Aquest programa volem donar-vos a conèixer la funció de reporters i reporteres de barri que exerceixen els infants, càmera o gravadora en mà, i una proposta que els connecta, de fet, amb el veïnat i els fa redescobrir el seu espai de relació. Treballem les xarxes de base de la vida quotidiana i reforcem els sentiments de pertinença a l'entorn. Escoltarem els infants que van participar en el segon noticiari de Sant Medí, una experiència de l'alumnat de tercer de primària de l'escola Sant Medí, que va estar sorgida de la tasca al més pur estil cinema verité pel barri, una de les activitats del projecte Cinema amb ulls d'infant de l'Escoleta de Cinema. Avui ens acompanya la Núria Carol, cap d'estudis d'aquest centre educatiu situat al barri de la Bordeta i tutora de tercer d'aquest darrer curs escolar. Amb ella parlarem de treballar valors a través de la creació audiovisual participativa amb l'alumnat de cicle mitjà. A la secció de reportatge de carrer ens endinsarem al barri de Sant Martí de Provençals a través de dues sortides del grup d'infants de News Palmers. Escoltarem les entrevistes que van fer al Mercat de Sant Martí el passat 7 de març i també les veus que van recollir en la seva primera visita a l'Institut Joan d'Àustria durant el mes de maig, un referent al barri. Comencem! L'Escoleta de Cinema, des de la seva creació el 2014, sempre ha tingut l'objectiu de treballar la creació audiovisual participativa de forma estretament vinculada a l'entorn i la comunitat. De fet, entenem el procés d'acompanyar els infants amb les càmeres, els micros, les gravadores, com una gran oportunitat perquè investiguin el seu entorn. Fer de reporters i de reporteres els permet vestir una nova mirada, més compromesa, més interrelacionada i també, alhora, més reflexiva i més crítica al voltant del barri on viuen i on també, potser, van a l'escola. I parlar de qualsevol tema, això és una oportunitat, de parlar de qualsevol tema amb els veïns i les veïnes. Ara escoltem alguns talls que ens han portat.
Per tu què és un bo amic?
Una persona en qui pots confiar.
Quines emocions sentim quan ens fem amics o amigues d'algú?
Emocions? N'hi ha moltes, però en principi alegria.
Qui és un bon amic per mi? Pues una persona que està sempre al teu costat, tant en els bons moments com sobretot en els mals moments, que és on es demostra que hi ha una amistat de debò.
Un amic? Doncs una persona en la que pots confiar, la que està ahí sempre per ajudar-te. I, bueno, compartiu moltes coses junts, risses.
Quines emocions sentim quan ens fem amics o amigues d'algú?
Doncs felicitat, no sé.
Podem superar la por?
Pràcticament es pot superar tot.
Pràcticament es pot superar tot.
Per què?
L'única cosa que no es pot superar és, desgraciadament, la mort. Però tot el que més, les malalties, les tristeses, les alegries, tot es pot superar. El que passa que, clar, hi ha un punt que així és que igual que naixem, morim, això ja no ho podem canviar. Però tot el que més es pot modificar amb voluntat, amb ganes de fer les coses, sense no tenir vergonya. Què opines tu d'això?
Que sí.
Sí? Opinem el mateix? Perfecte, però ja sense passar la vergonya a les dues.
Creus que la por pot ser positiva?
La por és positiva perquè et fa estar atent quan hi ha algun problema. I això et fa estar atent perquè, bueno, et preparis per si passa alguna cosa. Però molta por tampoc és bo.
A quines coses creus que la gent pot tenir por?
A la soledat.
Quines emocions sentim quan ens fem amics o amigues d'algú?
Quan ens fem amics d'algú, què sentim? Doncs alegria, ganes de compartir, de passar estona junts, no sé, alegria.
Perquè a vegades deixem de jugar amb amics o amigues.
Per què a vegades deixem de jugar? Pues perquè normalment hi ha malentesos, em sembla. Ens, a vegades no ens comuniquem bé entre nosaltres, perquè algú no diu potser el que pensa, o un altre ho diu però ho diu de molt males maneres, i a vegades doncs, això fa que la gent s'enfadi, i llavors ja doncs, les amistats potser per un temps es trenquen.
D'això en diem plaça pública. Exercir el dret al diàleg, a parlar les unes amb les altres i fer-ho amb aquesta mirada, amb aquesta passió dels infants per preguntar en aquí a les persones adultes que es van anar trobant pel carrer. Aquestes respostes han resultat de l'experiència d'enquesta que hem dut a terme aquest curs escolar amb l'alumnat de tercer de l'escola Sant Medí, l'alumnat de tercer de primària, que és una escola que està situada al barri de la Bordeta, dins del districte de Sants Montjuïc. Conjuntament, ens hem plantejat aprofitar la matèria de valors per sortir a fer preguntes a persones i establir diàlegs amb la gent que ens anem trobant. El curs passat, els i les alumnes de quart van sortir a preguntar sobre dos temes que també van triar com a temes d'interès, que van ser el racisme i el feminisme. I després de plantejar-se què volien saber sobre aquests temes, van preparar una sèrie de preguntes i van anar al barri a fer-les a la gent que es anaven trobant doncs, pel carrer, amb els que anaven compartint doncs, les seves inquietuds. Podeu recuperar aquest reportatge al Cinema Infams número 1. Estem en el 9 ja. El primer que vam fer, a Ràdio Fabra, sempre al web de Ràdio Fabra. Ara us avancem un parell de fragments.
Enfoca-li la veu, home.
Hola, bon dia. Què opines sobre el racisme actualment?
Que n'hi ha bastant. N'hi ha bastant.
A mi personalment no em preocupa, però m'imagino que hi ha molta gent doncs, que sí, els hi deu preocupar.
Doncs opino que sembla mentida que encara n'hi hagi tant, perquè tots som iguals i crec que això ja la gent ja ho hauria de tenir clar.
Què penses actualment del feminisme?
A mi em sembla que el feminisme és la igualtat entre homes i dones sense distinció de gènere.
Col·locar la dona en una altra posició, que sempre ha estat col·locada en un segon terme, intentar que es col·loqui en el mateix terme que l'home.
Què opines actualment del feminisme?
Yo que no tengo nada que decir del feminismo, va bien.
Bueno, está en una época que está... Está ganando mucha más adhesión, la gente lo está aceptando más. Hemos tenido muchos años que el machismo, sobre todo, pues ha predominado.
Important parlar del masclisme, però també, sobretot, fer veure el feminisme al carrer, a peu de carrer. Aquest curs 2018-2019 ha estat el torn de l'alumnat de tercer de primària que ha tornat a fer un reportatge audiovisual que hem titulat Notícies Sant Medí, emocions, i un de radiofònic, també, al voltant d'algunes d'aquestes emocions que els interessava esbrinar què en pensava la gent del barri. Són quatre, en concret, sobre les que ja hem sentit alguns talls anteriorment i ara en vindran més, que són l'amistat, la vergonya, la por i la mort.
Perquè creieu que a vegades, sense conèixer algú, sentim que voler ser amics seus?
Perquè m'agraden molt la seva companyia, la forma d'entendre-nos.
Com creieu que sorgeixin les amistats?
surgen en un momento que a lo mejor no lo esperas, porque a lo mejor estás paseando, por ejemplo, y te encuentras una señora que te dice, oye, ¿dónde está esta calle? Pues en tal sitio. Y entonces la acompañas y en ese trayecto hablas y entonces, bueno, pues te es agradable o no te es agradable. Para mí es una persona que en todas las circunstancias de mi vida está a mi lado.
¿Por qué creo que tenim vergonya?
Per la por, bàsicament.
Per la por del que pensin.
De quedar malament, de que algú se'n rigui.
Tens vergonya en públic o parlant amb algú?
De petita tenia molta vergonya, moltíssima. Ara ja puc parlar amb la gent, però en públic, si em fiques un escenari amb més de 20 persones, sí que tinc molta vergonya també. Però ho faig, l'únic que parlo molt ràpid.
Vostè a què li té por?
Bueno, tinc por a que les meves persones que estimo se'n vagin.
Coneixes alguna cultura per la que la mort sigui alegre i no trista?
Bueno, em sembla que a Mèxic es fa una festa de colors i el cementiri i es toma d'una altra manera la mort que aquí.
Perquè a vegades els nens i nenes no has parlat de la mort d'un familiar?
Suposo que és una mica per protegir-vos, perquè la mort és una cosa que a tots ens fa molt respecte i ens fa una mica de por, i per protegir els nens, que volem les millors coses per vosaltres, no us en parlem. Suposo que és per això.
Increïble, tot el que aprenem al carrer, tot el que podem dialogar amb els nostres veïns i les nostres veïnes, el que podem ajudar-los fins i tot a descobrir des d'aquest punt de vista, aquesta mirada dels nens i de les nenes. De l'amistat, per exemple, com hem escoltat algunes i n'escoltarem més, es plantejaven doncs, què és un bon amic o una bona amiga, com es poden solucionar els conflictes quan existeixen, perquè també existeixen, com es fa per mantenir les amistats, què significa cuidar un amic o una amiga. Al voltant de la vergonya, preguntes que van anar sorgint van tenir molt a veure en com superar-la. De la por, van analitzar diferents aspectes, alguns els hem escoltat, com quins són els tipus de por que sentim i per què. També demanaven a la gent doncs, si tenien pors que ja les havien superat i bé, com s'havien sentit en poder-la superar. És molt interessant escoltar com no, la gent els responia que de petit i de petita no, sí que sentien coses que després, amb més grans, tant de la por com de la vergonya, doncs, han anat superant. De la mort, es preguntaven el per què les famílies no els volien parlar de la mort d'algun familiar, no? O quan aquestes els hi tocava de molt a prop. També manifestaven que ells se sentien d'alguna manera que volien saber què passava, no? Hi havia mort algú i ningú volia explicar el que passava. Bé, tot això són reflexions que van sortir al voltant d'aquest tema i una de les més importants que l'hem sentida tenia a veure amb que la mort no es veu igual ni es viu igual a tots els llocs del món, i hem sentit aquesta experiència de Mèxic on fins i tot doncs, té un punt de, diguéssim, de celebració. Ara anem a escoltar més sobre la mort.
I... Perquè se suposa que al ser més petits podeu tenir més dificultats per entendre el que suposa la mort d'un familiar, que podeu tenir més tristesa, més por, i per tant d'alguna manera es vol protegir els nens i nenes de la mort d'un familiar. Se'ls vol protegir, se'ls vol apartar una mica perquè no pateixin massa.
Creus que totes les cultures tenen els mateixos sentiments que nosaltres davant la mort?
No, cada cultura ho viu de manera diferent i depèn de les creences de cadascú.
Hi ha alguna por que hagis superat?
Sí.
Quina?
Per exemple, la por de quedar-me sol.
Per què creus que tenim por?
Podem tenir por davant alguna situació que no sabem com afrontar, que ens ve nova, i per tant tenim por de no saber afrontar aquesta situació, de no saber com solucionar els problemes que puguin venir i també si no ens ajuda cap persona, doncs podem tenir més difícil.
La por a que es mori l'altra gent, els que estimes, això costa molt de superar sempre. I més quan ho has viscut, que se t'ha mort algun familiar molt proper, és una cosa que tot i així encara costa de superar.
¿Alguna vez has tenido vergüenza en público o hablando con alguien?
Sí, muchas veces, sobre todo cuando era pequeñita.
¿Y cómo lo has podido superar?
Pues la primera vez que haces algo diferente igual te da vergüenza, pero la segunda vez, como ya tienes la experiencia de la vez anterior y puedes aprender, ya no te da tanta vergüenza porque ya tienes más seguridad.
¿Por qué crees que tenemos vergüenza?
Porque hay cosas que nos hacen sentir un poco inseguros o raros en una situación y tememos que los demás nos juzguen mal por ello. Pero cuando estamos seguros y la gente que tenemos a nuestro alrededor no nos va a juzgar mal, entonces no sufrimos tanto esa situación.
¿Quines emocions sentim quan ens fem amics o amigues d'algú?
Bueno, pues son emociones de amor, ¿no? Y de confianza, sobre todo.
¿Per què creieu que a vegades deixem de jugar amb els amics i amigues?
Bueno, perquè sou joves i us baralleu per qualsevol coseta, però després torna ràpid, eh? Perquè després sou tots amics, a que sí?
Per què creieu?
Perquè hi ha química. Hi ha una cosa que es diu química.
Bé, els debats, les reflexions, els punts de vista de petits i de grans. Aquesta és una mica la idea d'aquest procés de creació audiovisual participativa, que és ben senzill i que acompanyem des de l'Escoleta de Cinema a diferents centres educatius de la ciutat amb alumnat de tots els nivells, tant de primària com de secundària. Aquest és un exemple, el de l'Escola Sant Medir, que és el que avui ens dediquem a endinsar-nos, i en primer lloc explicar-vos que es tracta de... Treballem com amb dues etapes, amb dues fases, i dèiem que en primer lloc es tracta de decidir el tema a treballar i després, a partir d'aquí, cal preparar un mínim guió de com s'estructurarà aquest reportatge de carrer que farem i, sobretot, és molt important preparar les preguntes i repartir les tasques entre tot el grup classe perquè tots els nens i totes les nenes tinguin el seu rol doncs, ben assumit i tots i totes participin i puguin assumir doncs, quina és la seva part de fer possible aquest reportatge al barri. Finalment, arriba el moment més esperat de sortir a gravar i micros en mà, en format vídeo o àudio, anem al carrer a la recerca d'aquests veïns o aquestes veïnes amb les que volem interactuar. Després arriba com el moment, diguéssim, que podríem dir que ja no és tant d'experiència directa a l'aula, d'experiència directa a l'escola, d'experiència directa al barri, i des de l'equip de Teleduc ens encarreguem de fer el muntatge del reportatge buscant donar joc a la pluralitat de veus que hem recollit i buscant també que tots els punts de vista, opinions, doncs vagin sortint i es vagin entrecreuant entre ells i elles. I cap a final de curs arriba també un altre dels moments més esperats, que és el de veure i compartir el resultat amb el barri. Ho fem en format cinefòrum, ho complementem de vegades amb altres curtmetratges i en aquest cas, en el cas del barri de la Brodeta, sempre les dos cursos que hem fet aquesta experiència ens han acollit al casal de barri de l'estació de la Magòria. Aquest any va tornar a ser una experiència molt emotiva. Les famílies hi van participar més que el curs anterior i també van venir, que això és molt i molt important, alumnes de cinquè que havien viscut l'experiència al curs passat. I, com no, van felicitar molt per la feina feta els seus companys i les seves companyes de tercer. Oi, Marta, que ens ho expliques una mica perquè tu vas viure en viu i en directe, això.
Sí, va ser molt maco, va ser un cinefòrum molt emotiu, com has dit. I aquesta relació amb els altres nens i nenes de cinquè me va agradar molt perquè no sols van venir a valorar el treball dels seus companys i companyes, sinó que van estar molt sorpresos del treball que havien fet tan petits per ells, els de tercer.
Clar, perquè ells ja estaven a cinquè, clar, eren molt i molt grans.
Són
no?
Els grans de l'escola, van ser el gran de l'escola l'any que ve, no? I estaven molt sorprès i va ser molt emotiu perquè els pares i les mares van participar més que en l'anterior i parlant d'aquests temes com la mort, la por, la vergonya, que són una mica delicats de parlar per als grans també, no sols per als petits, va haver moltes reflexions i una relació entre l'alumnat i els pares que me va agradar molt, la veritat. Mm-hmm.
Bé, després ens en parlaràs més perquè serà la Marta la que ens portarà la conducció de l'entrevista a la convidada que tenim avui i que ara de seguida us presentarem. Però abans us volíem dir que des de l'Escoleta de Cinema ens complau moltíssim compartir aquest tipus d'experiències amb centres educatius com ara l'Escola Sant Medí. Així i d'aquesta manera, i això és el que dona sentit a la feina que fem i al nostre projecte. Aquesta idea d'haver-nos inventat aquest dispositiu per fer creació audiovisual participativa. Doncs ara us deixarem en breus instants amb la Núria Carol, de la mà de la Marta Junco, que és la nostra companya a Teleduca, i ella ens explicarà doncs, quina és la funció que fa la Núria en el centre, ens ho recordarà, i també totes dues ens endinsaran en com ha rebut aquesta experiència la comunitat educativa de l'escola.
Estàs escoltant Ràdio Fabra.
Bon dia, Núria.
Bon dia, Marta.
Tenim a la Núria Carol, com ha dit la Carme, a l'estudi de Ràdio Fabra, que és la cap d'estudis i tutora de tercer, de primària, de l'Escola Sant Medir. I ja portem 2 anys fent taller de l'Escoleta de Cinema en aquesta escola, verdad?
Sí.
A l'assignatura de valors. Per què et vas decidir a participar al projecte Cinema Ulls d'Infants en l'Escoleta de Cinema?
Bé, jo coneixia la Marta, ens coneixíem, Marta, i tu ho saps, d'abans, i em va parlar d'aquest projecte i estant com a tutora a l'escola em va semblar que encaixava molt amb aquesta necessitat que tenim des dels centres educatius de treballar la part emocional dels nens, la gestió de les emocions, l'esperit crític i una mica les vivències, no? Fora de lo que és la part més curricular de continguts.
Què esperaves que t'aportessin com docent aquests tallers de creació audiovisual participativa?
Doncs l'expectativa no hi era, o sigui, va ser bastanta confiança i a veure què anava a passar. El primer any, com explicava abans la Carme, vam treballar amb els nens de quart, perquè jo era tutora de quart, i era un grup que havíem reforçat molt la part de divulgació i de tenir debats, i tenien moltes ganes de participar i d'inserir, no?, en la vida social del barri i en general de la societat. I aleshores, com dèieu, vam treballar el tema del feminisme i del racisme i va sortir un reportatge com molt més reivindicatiu, potser, no? Més que les emocions, que potser ja les havíem treballat a tercer i eren uns nens que tenien molt, molt clar com se sentien, com s'expressaven, com es relacionaven, que no vol dir que no tinguessin conflictes, no? Però potser tenien una mica de més eines de resolució i va sortir aquesta temàtica. I aleshores el resultat va ser tan, tan meravellós i tan gratificant per tots, no? No només pels nens, per les famílies, per tota la comunitat educativa en general, que no ens ho vam pensar 2 vegades per continuar participant.
Molt bé. I el teu alumnat, quina expectativa tenia d'aquest taller?
Quan vam començar a parlar-ne, ells doncs, es van imaginar que això que explicava la Carme, no? Vam fer una mica de debat per decidir quins temes tractaven, van sortir temes molt diversos. Jo recordo que sortien temes d'espiritualisme, sortien temes polítics, no? Més de partits polítics com a tal, sortien temes sortia el feminisme i el racisme, sortien temes de maltractament cap als animals, cap a les persones, i llavors aquest procés ja va ser com molt interessant, no? Bueno, tu, Marta, hi eres i el vam compartir.
Sí, va ser molt interessant.
I un cop va sortir el resultat i vam poder veure el reportatge final, van al·lucinar, perquè ells no controlen el maquejar o el crear, o l'edició de vídeos, no ho treballem a l'escola, i veure allà, no? Els tres que eren els com es diu?
Els presentadors.
I després els altres que havien fet la càmera, veure com havia quedat el resultat. I els altres veure's va ser una experiència única.
I què creus que han après en aquests tallers?
Bueno, crec que hi ha molt, molt producte en aquests tallers. Hi ha una part des d'expressió oral, no?, i expressió escrita a l'hora de preparar el guió i repartir-se, aprendre els presentadors aprendre's el guió. Hi ha una part de treballar en grup per repartir-nos les tasques, coordinar-nos la càmera, el micro, la gravadora, el company que diu la pregunta, l'altre. Hi ha una part de por escènica,
també, de superar allà la vergonya, no?, que hem parlat d'això molt.
De posar-se allà i poder doncs, tirar endavant una cosa. I després hi ha una part, òbviament, emocional de remoure el cap i remoure el cor i plantejar-se moltes coses sobre el seu dia a dia i la seva societat i la que els espera en un futur, no?, que són futures generacions.
Sí, la veritat que sí que va ser molt interessant els dos tallers i van reflexionar moltes coses. I com valores l'experiència, doncs, d'aquests dos anys?
Jo crec que cada cop anem millor. Sí, el primer any era la novetat, no? I llavors el segon any ja ho teníem molt més per la mà, tant tu com jo, i, la persona que ens va ajudar, sempre som tres persones el dia que gravem. I aleshores l'organització, doncs, prèvia per part meva a l'hora de valors ja anava d'una manera.
Rodado.
Sí, després els pares que ens acompanyen, el dia que sortim al carrer ens acompanyen pares per tema també de seguretat i ràtio, no? I també jo podia explicar-los molt més i podia donar-vos un cop de mà a vosaltres, cosa que la primera vegada jo anava una mica més a l'expectativa i bueno, jo l'any que ve seguim, o sigui, tot bé.
Sí, sí. No, la veritat que ha sigut molt interessant els dos anys i van ser perfil d'alumnat diversos, amb interessos diversos, però a mi, dels dos anys, el que m'ha agradat molt és com arribaven al consens sobre el tema. Crec que això, crec també és mèrit teu com professora de valors, que treballes molt bé amb ells i amb elles, com negociar les emocions i les opinions i escoltar les veus de totes i arribar a acords.
Clar, aquest any el treballar, el decidir, no? Que volíem enfocar-ho cap a un tema més emocional o més de sentiments, situacions seves, més de primera mà, perquè són més petits i potser és el que els queda més fàcil d'entendre i d'explicar i d'expressar. Va haver-hi també un debat sobre quines emocions treballar i vam agrupar-ho de tal manera que tingués una mica de sentit i que ells també els hi servissin, no?, les respostes de la gent del barri. Una mica era l'objectiu, que la gent del barri ens digués coses que ens ajudessin a aprendre, perquè a vegades només amb el grupet que estem a la classe aquest any crec que érem 13, perquè quan fem valors és l'alternativa a la religió, per tant només som una part de l'alumnat. I era aquesta necessitat de tenir més veus, no?, més opinions, que no la de la família, la tutora i els companys.
Per entendre tot, no? I amb tot això que hem parlat, quin efectes crec que té aquesta petita intervenció del taller de reporters i reporteres a la comunitat educativa en general?
Bueno, una mica el que dèieu, només veient que els nens de 5è van voler venir, no, la presentació del reportatge va ser fora d'horari escolar, llavors que els nens de 5è...
Un divendres,
no?, que a vegades la gent marxa, que tenen... I que els nens de 5è, inclús alguna família de 5è, volgués venir perquè valoraven aquesta activitat, doncs va ser algú com una resposta clau a que estaven fent alguna cosa bé. Dels nens de 3è aquest any no només van venir els de valors, sinó que companys d'aula que no fan valors van voler venir també a donar la seva opinió, a participar, a donar suport als companys, a fer aquest debat, que al final tots vam sortir més grans, no? Hem crescut una mica a nivell emocional.
Sí, la veritat que el Cinefòrum va ser molt maco i en aquest sentit a mi em va agradar molt. I dels temes que hem escollit, que en parlo una miqueta, què penses dels tipus de temes que hem escollit en cada taller?
Crec que reflexa molt bé el grup d'alumnes, no? Ells han decidit el tema, eren una cosa, eren inquietuds seves, i igual el que dèiem, no? Igual que els de quart, doncs van voler treballar més temàtiques, potser més polítiques, aquest any van voler parlar d'ells i també s'ha d'entendre, no?, que avui dia estem en un moment en què els nens cada cop, doncs, creixen en una manera diferent i l'autonomia, doncs, va una mica més endarrere i aleshores, doncs, estan una mica més egocèntrics i ells van disfrutar d'això i era el que volien, el que necessitaven i el que els ha servit. Si haguéssim triat un altre tema, doncs potser no hagués estat gaire útil, no?, en la seva edat. Llavors, bueno, ells ara tenen aquest aprenentatge i l'any que ve ja farem debats crítics, si cal, el que necessitem.
I com has viscut tu la motivació dels alumnes?
Molt bé. La veritat és que és fàcil engrescar-los, no? Quan els dius que hi haurà càmeres, hi haurà vídeos, i vinga, i farem... Jo els hi vaig posar el reportatge dels de l'any passat, i aleshores també, veient el producte final, era una expectativa, no? I com ho farem, sí. Això, i tal. I les ganes les tenen. Després, un cop sortim al carrer, apareix la vergonya, no?, que te l'hem anat comentant, i hi ha alguns, doncs, a algú li costa fer la pregunta, no sé què, però les ganes hi són, i les famílies normalment responen molt bé. Llavors, com que hi ha motivació per part de l'escola, per part de les famílies, per part dels alumnes de 5è que els diuen «Uah, quina sort que teniu, que fareu aquesta activitat!», tot plegat fa una bombolla que roda, que va molt bé.
Molt bé. I a qui recomanaries i per què aquesta activitat?
Jo la recomano com a fer-la a tothom. Crec que nosaltres hem triat cicle mitjà, que és una edat que ja els nens comencen a ser més crítics, no?, a tenir una definició de personalitat més, més creada, i aleshores això facilita a que puguem tenir preguntes molt dignes. Però després he anat veient activitats que feu en altres llocs i sortir a preguntar sobre calçotades, sobre activitats de festes majors o altres activitats, qualsevol nen ho podria fer i qualsevol nen gaudiria d'aquest protagonisme momentani, no? O més grans inclús, per suposat.
De donar-les la veu, no? És una cosa que vam parlar al Cinefòrum i que tu vas recalcar molt, que de l'oportunitat de tenir veu els nens i les nenes que mai tenen.
I que diguin la seva, sí. Clar.
I el curs vinent, per finalitzar, què farem?
Bueno, això està encara una mica per decidir.
Això ens hi fiquem ara tot estret. Com ho farem, això?
Clar que sí. Nosaltres tenim moltes ganes de seguir. Jo l'any que ve no faré valors, per tant, jo delegaré amb algú de l'escola perquè faci l'activitat i els engrescaré. Espero que s'animin i que hi hagi algú altre que...
Però això també és interessant, no?, per vosaltres, diguéssim, que hi hagi aquest...
Traspàs, no?
I tant, o sigui que com més persones del claustre s'impliquin en aquest projecte, al final jo com a mestra he après molt també fent-ho, llavors ho recomano al 100%. Mm-hmm. I després ens han parlat d'un nou projecte, que és el MOPA, no?, que encara no tenim molt clar de què va, però estàvem pendents de fer-ho aquest curs, el curs vinent, no sabíem molt bé.
Sí, i... finalment el farem el 2019-2020, que no em surt, i bueno, farem un curt de ficció aquest any. I la diferència també és que et formem a ti una miqueta com tutora i com professora per fer la part primera de guió, no?
Sí, sí. Carme. I llavors també, que és un projecte que l'adrecem específicament a l'alumnat de 5è o 6è, vosaltres heu de triar això, eh? Això serà la primera tria.
Sí, ho farem amb 5è perquè 6è ja seran els que van fer el reportatge.
Clar, llavors per no repetir els que han quedat al mig.
Exacte, aquest els hem promès que alguna cosa farem.
Doncs està fantàstic, no? Perquè és, bueno, això ja ho teniu triat, doncs fantàstic. Llavors, una mica el que també és interessant del projecte, ja que estem aquí a Ràdio Fabra, que estem a Sant Andreu i tal, és que estem implementant un projecte amb aquest nom del MOPA Barcelona, que va néixer aquí, a les escoles de Sant Andreu, ja fa... Doncs bé, ara anem per la 13a edició que acabem de fer, que li vam dedicar l'últim programa de Cinema Infants, i llavors tenim aquesta gran oportunitat de començar-lo a exportar, no? Això és com...
Fora del barri.
A nivell internacional, no? Interdistrictes. I bueno, i començarem amb dues escoles que sereu de Sants Montjuïc, dues escoles de Ciutat Vella, i dues escoles de nou barris. Per tant, recorrerem tota la ciutat. Eh? També serà una experiència allò interessant. I veureu que clar, que el que ens posem a treballar a la ficció sorgeixen altres coses, altres formes d'aprenentatge, altres interaccions, altres relacions amb la càmera, no? I bueno, serà tota una expectativa, suposo, no? Tant per l'alumnat com per vosaltres.
Tenim ganes, eh? Estan allà, acaba el curs i dic, bueno, l'any que ve, de veritat, ho intentarem, aquest curs no ha pogut ser. I estaven allà esperant a veure quan
sí,
passava
doncs,
això.
Doncs començarem aviat, perquè de fet la idea és, hem de començar, ja no diem finalitzar, però el primer trimestre, perquè una mica, diguéssim, el programa... És de 2019, no? Llavors s'ha de fer, no?, per complir una mica amb això. I bé, i veurem una mica fins on ens porta aquest procés, doncs, de... que bé, que per recordar-ho les nostres oients és creació d'una, com ha dit molt bé la Marta, doncs, d'un curtmetratge en petits grups dintre del grup classe. Per tant, farem 3-4 grups en funció una mica de què decidim. I després també entre totes les escoles participants hem de decidir com una temàtica transversal que triarem entre les diverses temàtiques transversals que hem fet els últims 6-7 anys a Sant Andreu i a veure quina ens definim. I llavors doncs, és bàsicament doncs, creació del guió, sobretot amb el suport dels equips de mestres, de les tutores, i després hi ha el moment que arriba a Teleduca, no?, els equips de Teleduca, i donem suport a la gravació i a l'edició perquè la puguin fer els nens. Sí. És a dir, aquesta vegada
any,
sí...
editen ells i elles.
Ai, sí. No? Clar, aquest és el... És... Que cicle superior ja puguin editar, que això sí. També és important, no?, per l'escola, que
aprenguin.
Clar, que cicle mitjà fan com més aquesta exploració del, no?, de la càmera, de la gravació, de la preparació d'una gravació, i en canvi cicle superior ja poden, no?, ja poden fer un treball més... Bueno, que necessita una mica més de paciència. Eh?
El curs vinent ens posem les piles tots, amb edició de vídeos, amb guions...
Fantàstic, fantàstic.
Pues molt bé, Núria, pues moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
I ens veiem a la propera. Això, moltes gràcies.
Vale, merci, bon estiu.
Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
Tal
t'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia. Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge del tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes blanques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem d'acollir a tot el món.
Escoleta de cinema.
I ara ens n'anem enrere, una mica enrere, cap al dia 7 de març, que vam fer una sortida amb els nens i les nenes del projecte News Palmers al Mercat de Sant Martí. Per ells i elles, el Mercat de Sant Martí és un espai de relació natural, és on moltes vegades van a comprar amb les seves mares, amb els seus pares, amb les seves famílies, amb les àvies, de vegades fins i tot. I llavors ens agradava molt aquesta idea de que transformessin el mercat en un espai doncs, de relació, sent ells protagonistes d'una altra manera, amb una nova funció, que fessin de reporters i de reporteres, perquè també els reconeguessin i la reconeguessin i poguessin explicar, doncs jo sóc el fill de tal, jo la neta de Pasqual, no? I bé, era una mica aquesta la idea. Però a més, en aquest joc de fer de reporters i de reporteres, us explicarem com ho inserim dins d'aquesta iniciativa que hem estat portant durant dos cursos escolars, que anomenem News Palmers, i que de fet és una activitat d'alfabetització digital que es fa una hora a la setmana, al migdia, els dijous, com una extraescolar, i llavors tenim una sortida especial per trimestre. Aquesta és la forma que hem anat com per interactuar. És a dir, ens sembla molt important que a banda de conèixer com expressar-se i com treballar amb l'ordinador i controlar més o menys com es poden moure per internet i a partir d'aquí doncs, expressar també a través del blog, que tenim un blog que es diu News Palmers i que podeu trobar al blogspot.com, doncs que també treballin una mica l'entorn. I aquí doncs, és com molt important tot el tema d'organitzar els tres grups de treball, que cada grup de treball faci unes preguntes, les prepari, pensi a qui les vols fer i es dissenyi una mica en aquesta arribada al mercat, tot això en una hora, doncs, quina és la ruta que farà. Ara doncs, us presentem aquestes veus de nens i nenes investigant el Mercat de Sant Martí. Esperem que us agradi.
Hola, ¿cómo se llama?
Usted.
¿Cuánto tiempo lleva haciendo este trabajo?
Uns 20 anys.
Hola. Vol dir que tens molta experiència, no?
Sí.
T'agrada el teu treball?
Sí, molt.
Raquel, tu treballes a la pescaderia?
Sí.
Et podem fer unes preguntes?
Sí.
Quantes hores treballes?
8 cada dia.
Wow. Saps quan es va crear el mercat?
Fa 50 anys.
I t'agrada el vostre treball?
Sí, m'agrada molt.
Per què?
Perquè m'agrada tractar amb la gent i servir el peix.
Ara vamos a la pescaderia.
¿Cuántos tipos de pescado hay?
Uy, hay muchísimos, ¿eh? No se pueden ni contar. Hay cantidad. Hay pescado blanco, pescado azul, crustáceos.
¿Y cuál es el pescado que compran más?
El que compran más es merluza, que es pescado blanco, boquerones, sardinas, que es pescado azul, almejitas, mejillones, que son crustáceos.
¿Y el que compran menos?
Y el que compran menos son los más diferentes. Cuando viene algún pescado diferente, como el cazón, el emperador, son cosas que la gente está menos acostumbrada.
¿Y a ti cuál te gusta más?
A mí me gusta todo, a mí me encanta. Pero de los que más me gusta es el salmón, los boqueroncitos, el pescado azul casi me gusta más.
A mí el salmón.
El salmón es muy bueno y muy sano. Es lo que primero que se tiene que comer.
¿Y cuánto tiempo hace que trabajas aquí?
¡Uy! Aquí, en el pescado. Hace 41 años que trabajo en el pescado. ¿Qué te parece? Soy de tercera generación. Mi abuelo, mis padres... Bueno, ¿55?
¿Y cómo te llamas?
Clemen. Clementina.
Desde los 14 años.
Desde los 14, antes se tenía que trabajar. Ahora, gracias a Dios, no tienes que trabajar esa hora.
Normalment el salmó és molt gran o petit, perquè jo menjo a casa meva i normalment és molt petit.
És molt gran. Perquè hi ha de moltes mides, de molts pesos, d'un quilo a 6, 7, 8 quilos, tot tot això?
Tant.
Sí. Aquest aquí pot pesar, que és aquest tros, doncs el sencer pot pesar 5 quilos.
5 quilos? Uah. I mira que és gran això, sí. És molt gran. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Gràcies a vosaltres.
Adeu.
Adeu.
Del 1 al 10, ¿cuándo te gusta trabajar aquí?
Venga, un 9, va. Está bien para ganarte un dinerito y hacer algo, pero hay que formarse, hay que aprender de todo, cariño.
¿Cuál es la carne, la alimentación que se compra más?
Pues, por ejemplo, las hamburguesas.
Me encantan.
¿Las hamburguesas las hacéis vosotros?
Sí.
¿Cada día va al mercado?
Sí, aquí, este mercado.
¿Le gusta mucho el mercado?
Sí, me gusta. Porque tienen mucha variedad de cosas y es fresco, ¿sabes? Es lo que venden es de buena calidad.
Porque hay otro mercado que todo es comprado de máquina. Por ejemplo, este es muy bueno porque es todo fresco y como has dicho usted.
¿Cuándo pusieron el puesto de chuches?
Aquí ja porta molt temps. Des que es va obrir el mercat crec que aquesta casa ja està oberta, aquesta tenda.
Per què t'agrada venir aquí a treballar?
Perquè m'agrada estar de cara al públic.
De totes aquestes galletes, quines te gusten més? De les pastes?
Es ven molt totes, però ara quasi bé més les que no tenen sucre, perquè hi ha molta gent que és diabètica, llavors demanen moltes aquestes. Sí, i aquestes, pues, bueno, la gent que ho pot menjar pues, també en demanen.
Pero si yo tuviera aquí 1.000 euros, me compraría muchas.
¿Cuál es el producto que más se vende?
Producto, el pollo. Lo que vendemos, pollo. Aquí, en la pollería.
Todo es pollo. No hay nada de, por ejemplo, croquetas.
Sí.
Y hay hamburguesas.
Pero es todo de pollo. Son las croquetas, hamburguesas, salchichas.
¿Lo hacéis vosotros?
Sí, las hacemos mi compañera y yo, ¿eh?
Siempre los compañeros.
Exactamente.
Nunca
uno solo.
Eso. Uno para equipo. Todos
para uno y uno para todos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el huevo que se vende más?
El rubito, desde luego. Y después un tamaño que sea mediano.
¿Por qué son de diferente colores?
Porque son gallinas que unas son de plumaje blanco y las otras son de plumaje marroncito, negrito. Són razas, hay muchas razas de gallinas. Igual pueden haber casi 400 razas de gallinas, ¿eh?
Quin va ser l'any que va haver més gent al mercat?
Ja fa molts anys, ara al mercat no hi ha tanta feina. Fa molts anys ja, eh?
Sí, ho entenc. Saps qui va tenir la idea de fer el mercat?
No ho sé.
D'acord.
No ho sé.
Gràcies.
Molt bé.
Adéu.
A vosaltres, adiós.
Adéu.
I del mercat ens n'anem a l'última sortida d'aquest segon any del projecte de News Palmers, que va ser just el 23 de maig, i vam anar a l'Institut Joan d'Àustria. Abans de presentar-vos aquest reportatge que ha sortit de la visita a l'Institut, dir-vos que aquest projecte, el projecte que estem duent a terme a l'escola La Palmera, es fa en col·laboració amb l'AMPA de La Palmera. I de fet és una iniciativa que rep el suport del Pla de Barris de la Verneda i la Pau, i el que és més interessant d'explicar és que la proposta va sorgir de fet d'una necessitat que expressaven les mares, sobretot les famílies, en el sentit de que volien que els seus fills i filles poguessin tenir, construir un criteri propi a l'hora de moure's per internet i també que, diguéssim, poguessin arribar a assolir uns coneixements mínims de com fer servir les eines doncs, informàtiques per poder-se expressar llavors i poder-se doncs, avançar a les tasques que els encomanarien quan arribessin a l'institut. És un projecte que es fa amb alumnat a partir de cicle mitjà, és a dir, pot haver-hi alumnat de tercer, hi ha hagut algun any, de quart, de cinquè i de sisè de primària. I ha estat molt interessant, sobretot no només aquest procés creatiu, sinó també el fet de que part d'aquesta activitat creativa la poséssim en relació amb el context, amb el barri, a través del blog. Per tant, no us perdeu aquesta primera incursió que fan els nens i les nenes de Neus Palmers a l'institut i en aquesta extraescolar on te van anar a visitar doncs, un munt de persones i que bé, ara començarem amb què és el que més t'agrada de l'institut.
Què és el que més t'agrada de l'institut?
Jo crec que el que més m'agrada l'horari, primer de tot, i que coneixes a molta gent i no estàs sempre amb els mateixos.
Bueno, pues conèixer a gent nova i professors nous.
El que més m'agrada a l'institut, doncs, les classes, els companys, m'agrada tot. En principi m'agrada tot.
M'agrada molt el pati, perquè és molt divertit jugar futbol, bàsquet, i més el canvi de classes, perquè és com que vas visitant tot l'institut i veus també els teus companys.
M'agrada que tens diferents companys i després et canvien a segon.
Per algun motiu has escollit el Joan d'Àustria?
Bueno, per l'horari, sí, per l'horari.
Sí, la majoria del que més ens agrada és la jornada intensiva.
Perquè m'agrada, perquè està al costat de casa, perquè està bé l'horari, perquè m'agraden les classes, sí. En sí, lo que más mola es aprender, porque aprendes cosas que normalmente no aprenderías, hay muchas materias, hay muchas cosas que se pueden aprender en ese instituto.
M'agrada tot, com per exemple les matemàtiques i la tecnologia.
Per què has vingut a aquest institut i no a un altre?
Perquè m'agradava la manera d'ensenyar que té aquest institut.
Perquè em semblava un institut més diferent de l'Infanta, a més que molts dels meus amics venien aquí i em semblava doncs, més interessant.
Què prefereixes, a l'insti o al col·le?
Ara mateix, pues, a l'escola, doncs tenies un professor per quasi totes les assignatures i aquí tens un per cada assignatura i llavors doncs, a l'escola era més acogedor. No sé.
Jo crec que l'institut.
L'institut amb diferència.
Per què?
Per moltes coses. Perquè coneixes a més gent, hi ha molts altres professors, noves matèries, noves coses per aprendre.
Mirem que l'institut és molt difícil i en canvi, quan arribes, estàs més adaptat. T'adaptes més aviat del que penses. Penses que és molt difícil.
Quan tu estàs nerviós per anar a l'institut, et venen amb el rotllo de és molt difícil, hi ha moltes assignatures, però després t'imagines una cosa molt difícil i després quan vens és molt fàcil. Per algunes raons elegiria l'institut, perquè també tenir un mateix profe per totes les assignatures és com molt pesat. Al final acabes coneixent-lo massa, el profe. I aquí és més, tens el tutor, que és per tutoria, i hi ha alguna assignatura més. En el meu cas és anglès. Com deia l'Anna Belén, té raó que en el col·le et senties com més acollit per menys professors tenies.
A mi m'agraden les dues.
L'institut, perquè t'ensenya coses noves.
Bueno, és diferent, canvi d'horaris, assignatures noves.
Els professors i les assignatures i més activitats i més llibertat, diria.
Sí.
Per conèixer sí. Més gent i tot això.
I també el canvi entre aula va molt bé. Tens 5 minuts entre assignatura i assignatura que et pots aixecar de la cadira o fer el que vulguis perquè tantes hores sentats, doncs...
Què és el que estudies en l'institut?
Bueno, les assignatures normals, com estudieu vosaltres, però una mica més... és més difícil el que estudiem.
Quantes assignatures hi ha?
12.
Els principals són matemàtiques, català, castellà, anglès, i a part tenim ciències socials, ciències naturals. També tenim l'optativa, que pots triar tu. Jo faig alemany, per exemple. També altres, educació física, música...
Què assignatura... t'agrada més?
Matemàtiques.
Anglès.
Música.
És el mateix, primer de la ESO o sisè? Quina diferència hi ha?
El sisè és més com un repàs de la primària i el primer és tot coses noves.
Són molt difícils els exàmens?
Bueno, si estudies no, però si no estudies sí que són difícils.
Depèn si has estudiat, si et saps el tema i l'entens, si... depèn de tot una mica.
En la meva opinió no, perquè si estàs atent a classe i abans del dia de fer el control, doncs estudies una miqueta, no serà molt difícil.
Els exàmens són el de més. Si estudies cada dia, no passa res.
¿Os habéis pensado en quin institut vais a... o sea, i universitat vais a ir?
No. Jo sé el que vull fer quan acabi l'institut, però no sé quina universitat vull anar.
I encara ens falta fer batxillerat, si no cicles.
Moltes gràcies.
Bé, de curiositats n'hi ha un munt, aquests nens i aquestes nenes de News Palmers. També van poder parlar amb el director i amb el professorat.
És el director, es diu Martí.
El director.
El director.
Concretament, en aquest institut cada any hi ha 780 alumnes.
Tu fas classe?
Ara mateix no. Feia classes de cicle formatius d'informàtica.
I com has assentat a director?
Doncs perquè la gent que vol ser director doncs, presenta els seus projectes i hi ha un grup de gent que tria, en principi, d'entre els projectes que es presenten, qui ha de dirigir el centre.
Quin projecte va fer?
Doncs és un projecte per 4 anys i és un projecte molt llarg, són molt fulls, o sigui, el que es diu en un projecte és què és el que creus que el centre ha de fer per millorar pues, tota la vida del centre.
Saps alguna cosa que te recordes?
Doncs a veure, estratègies de tot tipus, estratègia des de renovació d'espais, no? Heu vist que la biblioteca en principi s'ha canviat, és nova, a estratègies de formació de professorat, estratègies per millorar la vida dels alumnes dintre del centre o per canviar les formes de fer classe.
Moltes gràcies.
De res.
T'agrada el teu treball?
Com a professora?
Sí,
m'agrada moltíssim.
He començat fa poc, però estic molt contenta.
Quina assignatura tens?
Llengua catalana.
Què fa les seves classes?
Informàtica, en concret, fent pàgines web en general i aplicacions web.
Hi ha algun motiu perquè hagis escollit el Joan d'Àustria?
Realment no l'he triat jo, sinó que per fer substitucions t'apuntes a una llista i et diuen on has d'anar.
Sempre has sigut professora d'institut o també de l'escola?
Sempre d'institut.
No, jo soc professora de formació professional i això vol dir que formem persones per a que treballin d'informàtics. I una vegada que vaig començar, pues, a veure, porto 5-6 anys i la veritat és que quan trobo alumnes amb ganes d'aprendre, m'agrada molt.
Quants alumnes tens?
Doncs tinc uns 23-24.
Quan els alumnes van al pati, què fan?
Quan van al pati, què fan? Doncs esbarjo. Parlen entre ells, berenen, perquè fem horari de tarda.
I els professors?
I els professors el mateix, berenem.
En una sala, no? Perquè a la nostra escola van a una sala que es diu la sala de professors.
Ah, doncs en aquest institut el que tenim és una cantina, que està en la part de baix. I hi ha una senyora que ven entrepans i coses i bols. I també tenim unes taules de ping-pong.
Quina professora de l'escola t'agrada més o et cau millor?
La meva companya Mercè, perquè també fa català i m'ajuda molt sempre que tinc algun dubte.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Jo vull ser professor de mates o de ciències.
Molt bé, a mi també m'agrada més aquesta branca.
M'agradaria fer notes per així saber, ala, mira, aquest sí, aquest no, aquest aprovat, aquest no...
Jo crec que les notes jo les eliminaria, perquè aquí lo important no és treure notes, sinó aprendre. Llavors, si sabem algun sistema en el que veiem com evoluciona la gent i arriba a un projecte a fer-ho, per mi seria suficient, no caldria cap nota.
Doncs pues, tens raó.
Ara sí.
T'agrada treballar en un institut, per què?
Perquè veus l'evolució de les persones que estan en tu, com van aprenent, i això és una satisfacció. Aprendre és una satisfacció.
Tu, quan eres petita, què volies ser?
Jo volia ser científica. Jo m'imaginava en un laboratori mirant bactèries, però mira, al final vaig fer informàtica.
Quants anys portes treballant aquí?
Aquí? 6 anys.
Llavors, si portes 6 anys, has conegut a molts profes nous, no?
Sí, exacte. Vinga, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Però també van tractar altres temes d'interès pels nens i les nenes d'aquesta edat. Som-hi a escoltar-los.
Què es faig a l'institut?
On està la cantina?
La cantina, el pati, les classes, els lavabos, aquesta que és l'aula dels alumnes.
Hi ha pati aquí a l'institut?
Sí, dura 30 minuts i es fa molt curt.
Bueno, sí, però és molt petit.
Mitja hora.
Sí, tenim mitja hora de pati i tenim... El del pati és només una pista de futbol.
Què feu a l'hora del pati?
Podem jugar a la corda, jugar a futbol, molts esports, podem parlar, menjar, esmorzar... Podem fer moltes coses.
Quan ets més grans pots decidir anar al pati o anar a fora, a partir de tercer d'ESO.
Quantes hores esteu a l'aula?
A l'aula estem 6 hores. 3 hores pel matí, després tenim l'hora al pati una mitja hora i després altres 3 hores.
Quants profes tens?
11, crec, sí. Són per cada matèria. I la tutora només està amb nosaltres, amb la seva matèria i amb tutoria.
Quants d'alumnes hi ha en cada classe?
Jo diria 25 o més de 25.
Quantes línies hi ha?
Quantes?
Línies.
Línies.
A, B, C, D...
Cuatro classes.
¿Se puede llevar el móvil?
No se puede, no es puede utilizar.
No, te'l treuen i li porten a la cap d'estudis.
O sea, te'l treuen el mòbil, li porten a la cap d'estudis i el deixen allà tot el dia i a les 2:30 el vas a buscar i el dia següent l'has de portar a la cap d'estudis, deixar-li tot el dia i a les 2:30 anar-lo a buscar.
Però això només si te'l veu, vull dir, si estàs en moments inadequats amb el mòbil.
Els profes ens deixen per buscar alguna cosa o perquè has fet un treball i el tens al mòbil per X cosa i li preguntes si el pots treure per enviar el treball o això, sí, però si no, no pots.
Els alumnes i alumnes poden anar vestits com vulguin.
Sí, bueno, com podeu veure, en cada una diferent.
Sí,
i pots anar com vulguis.
Anar vestits com vulguin, sí, mentre sigui prudent i no anem com anar a la platja perquè anem a estudiar.
Això sí, en educació física recomanen comprar una samarreta d'esport perquè quan vas a educació física sues i després a la segona classe, si no, doncs no olorarà molt bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos durant aquest 9è programa de Cinema Infants, dedicat a com treballem el reportatge de carrer amb nens i nenes com a eina de recerca i d'interacció amb l'entorn. Tornem al setembre amb el proper programa, que serà també aquí, a Ràdio Fabra. Hem fet aquesta edició del programa Cristian Lent, David Campillo, Zaida Bella, Marta Junco i jo mateixa, Carme Mayugo. Moltes gràcies de nou per acompanyar-nos a la Núria i us agraïm que ens seguiu i que ens escoltem aquí, a Cinema Infants. Bon estiu, tornem al setembre.